Des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps de conversa en clau política, l'espai d'entrevistes de l'Olèrdola Actualitat, en aquest cas aquest dimecres, conversant amb el mateix alcalde d'Olèrdola, en Lucas Ramírez, que saludem. Què tal? Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Ens agradaria parlar de moltes temàtiques en els propers minuts, de promoció econòmica, de canvis que hi ha hagut al voltant doncs, del trasllat al nou edifici rehabilitat de l'Ajuntament, però abans de tot això, si li sembla, doncs, ens agradaria doncs, comentar que ens oferís la seva valoració al voltant d'una doncs, notícia d'àmbit nacional que ha situat una altra vegada Olèrdola en el mapa, una altra vegada doncs, per aquestes referències arqueològiques també ho havia estat, però aquests darrers dies, dijous, es donava a conèixer doncs, una troballa excepcional en les darreres excavacions al conjunt monumental, un crani d'època ibèrica doncs, que ha estat molt comentat. I això, suposo que des de l'Ajuntament d'Olèrdola és una bona notícia perquè permet contribueix a situar una altra vegada Olèrdola com a mínim com a referència arqueològica.
Doncs sí, la veritat és que aquesta troballa ja bueno, des dels arqueòlegs, no? Hi ha a vegades aquelles fantasies i somien i dius hem de mirar de trobar això. Doncs la Núria no s'equivocava, al final han trobat un crani i han trobat una torre més, no? En aquestes noves excavacions que s'estan portant a terme. Això és important per poder identificar i per conèixer més sobre la història d'aquí al municipi, no? I, bueno, el fet de la troballa té tant de ressò també, no? Perquè en aquella època, com doncs, un dels rituals que tenien les tribus íberes doncs, era doncs, incinerar els morts, doncs això no ha permès que al llarg del temps doncs ara en aquests moments es puguin estudiar, no? Que és doncs la seva alimentació, quins eren potser els seus esforços, que treballaven, no? En funció dels desgastos dels ossos que tinguin i tot això. Llavors, bueno, és important saber, i és important també perquè és el tercer crani que es troba d'aquesta època a tot Catalunya, i és el que es troba doncs, a la part més al sud, no? Passat el Llobregat. Això jo crec que donarà molta informació dels seus moviments, dels seus emplaçaments i de sobretot la importància que tenia, no? El fet de que hi hagi un crani i que estigui exposat com a manera amenaçadora a aquelles persones que podien entrar dintre, de, no? dintre del seu poblat. Això feia pues, que la gent d'alguna manera respectés, no? I això feia, pues, ara s'intueix que tenia un pes doncs important.
La idea és que aquest crani acabi sent exposat a la seu d'Olèrdola, al conjunt monumental. Suposo
sí,
que
sí,
aquest és l'objectiu compartit també per l'Ajuntament, no? Que aquest crani es quedi aquí.
Sí, el crani es quedarà aquí a Olèrdola. El crani s'exposarà aquí al museu que hi ha aquí a dalt del castell. I bueno, ara s'ha cedit un temps al Museu Nacional de Catalunya doncs perquè estigui exposat en aquesta exposició íbera que tenen ja des de l'any passat, que finalitzava ahir diumenge.
La Núria Molins fa uns dies comentant les perspectives que s'obren doncs, d'aquí a uns mesos, ens confirmava que algunes peticions d'inversions doncs, ja tenen finançament a través dels fons de la Unió Europea, el projecte d'accessibilitat i d'excavació al castell, també són bones notícies que s'acumulen, no?
Sí, es van fer les sol·licituds de dos projectes, un d'ells que era doncs, el camí d'accessibilitat fins al castell, l'església del castell, i l'altre era el projecte de rehabilitació i reforma del castell que ara mateix està derruït, no? Que havia sigut doncs, primer una torre de guaita i després va convertir en el castell del castlà o del senyor d'aquella època d'allà. I, bueno, sembla ser que aquests mig milió d'euros que es va demanar i es va sol·licitar doncs, ha vingut aquí a través dels Next Generation i bueno, això és important doncs, perquè doncs, es podran fer aquestes inversions de millorar el conjunt.
També ho apuntava abans, la troballa potser ha estat una mica atapat al crani doncs, aquesta descoberta d'una nova torre i també de poder ser visible més muralla del conjunt monumental. Això encara ve a reforçar el caràcter de monument d'Olèrdola.
Home, doncs sí, perquè són quasi 34 metres més de muralla que es veuen. Vull dir que això vulguis o no, la impressió a l'hora de veure-ho dona a entendre, no, la importància de la muralla en el seu moment, no, vull dir.
Estarem al cas, en qualsevol cas, es van acumulant aquestes bones notícies. Ara li volem comentar aspectes que tenen a veure amb l'activitat econòmica, des de la seva condició també l'alcalde com a regidor de promoció econòmica. També ens hem de referir com a tendència una bona notícia, sempre que hi hagi algun aturat. Doncs s'haurà de treballar, però sí que hi ha hagut una disminució de les dades de l'atur si comparem el desembre, el tancament de l'any 2021 amb el 2020.
Doncs sí, bueno, volia comentar una miqueta la situació, no, de l'atur, que ha estat, doncs, molt semblant a tot arreu per, bueno, per arrel de la pandèmia. A poc, doncs, s'ha anat restituint i reconstruint una vegada a l'estat inicial que estàvem. Hi havia fins l'any passat, diguéssim, el 2020, novembre-desembre de 2020, hi havia una taxa d'atur al voltant del 14%, més o menys, aquí, sobretot al municipi. Bueno, hi ha més o menys un punt amunt, un punt amunt, un punt avall. Doncs a nivell, la mitjana a Catalunya era molt semblant. I, bueno, per sort, aquest desembre de 2020, doncs, les dades s'han anat reduint i ara
2021,
estem...
desembre de 2021.
Desembre de 2021, sí, ara estem al gener de 2022, doncs fa un mes, vull dir, les dades són de fa un mes, estem al 10%, 10,38, no? Vull dir, això vol dir que s'ha baixat 3 punts pràcticament. Això, doncs, és a nivell de números, doncs, suposen, doncs, unes 100 persones doncs, que han trobat feina, més o menys, és una aproximació. Però, bueno, està bé, vull dir, això vol dir que, home, és important, no? És important el fet de que es vagi reduint la taxa i de que hi comenci a haver-hi moviment i que, bueno, pues que es torni a reactivar la indústria.
Quin paper juga l'Ajuntament amb els recursos, les limitacions que té, doncs, perquè aquest escenari de recuperació econòmica, de generació de llocs de treball, doncs, pugui ser possible? En quins instruments compta una
bueno,
administració municipal?
Doncs, nosaltres, amb el Servei Local d'Ocupació, a través del Consell Comarcal, doncs, tenim una tècnica, que és la Carlota, en la qual, doncs, bueno, doncs, dona un servei, no, d'ajuda, de... amb el ciutadà, de recerques, d'impulsos, a l'hora de, doncs, bueno, de poder fer, doncs, polítiques, no, d'ocupació. Sobretot, ell, la seva principal funció és l'orientació laboral personalitzada amb la gent, no? Des de la creació d'un currículum, d'intentar, doncs, buscar, doncs, pràctiques laborals, d'intentar buscar, d'alguna manera, ajudar sobretot, no, a l'hora d'interrelacionar-se la persona que busca feina amb l'empresa. Al final hi ha un feedback. La Carlota no només atén el ciutadà, sinó també coneix, en aquest cas el servei també coneix, doncs, les empreses del municipi, que això el que permet també és tenir aquesta informació, no, de saber com està el municipi. Vull dir, anem fent visites, en la qual jo també acompanyo. Aquest any hem fet una vintena de visites a empreses i estem en contacte, doncs, regularment, i cada any, doncs, fem aquest exercici de programar-nos una sèrie de visites, no? Per conèixer quines són les inquietuds, saber en quin estat es troben, quines són les qualificacions o el perfil de persona que busquen. I el que anem a presentar-nos és com el servei, doncs, que també hi ha una bossa de treball en la qual, doncs, si qualsevol empresa necessita, doncs, alguna persona o algun perfil de treballador, doncs, que abans el pugui, doncs, venir a buscar aquí a Olèrdola, que no anar-se'n fora, no? També, doncs, és una de les tasques i de les feines que fem. És una feineta de formigueta. Vull dir, no és, vull dir, allò que aneu a buscar feina i surt feina per tot arreu, perquè les empreses tenen les seves necessitats, els perfils de cada persona és diferent, i llavors s'han d'anar, és com un podries anar encaixant, no?, una miqueta amb els perfils que tens a la bossa, amb les demandes que venen de les empreses.
Fa uns anys l'Ajuntament d'Olèrdola finançava part de la nova contractació, un ajut que, si no anem errat, s'ha deixat de fer.
Sí, es va deixar de fer perquè l'impacte que tenia era molt, molt poc. el no tenir gairebé impacte, les empreses no es, bueno, no si per la difusió o per què, però no va generar gaire impacte. Llavors vam decidir canviar aquestes subvencions per ocupació directa, que en el seu dia ja es va dir. El que van fer van ser els plans d'ocupació interns de l'Ajuntament. Vull dir, al final donàvem una subvenció que era minsa, el que vam creure és, bueno, intentem fer ocupació directa, i ocupació directa, anualment hem anat traient uns plans d'ocupació que d'alguna manera, ajudem, no?, a l'ocupació i a intentar baixar la taxa d'atur.
Uns plans d'ocupació que han de continuar aquest 2022.
Aquest 2022, amb el nou canvi de l'Ajuntament i això, de moment hem decidit aturar-ho aquest 2022. Suposo que els plans d'ocupació aquest any no vindran, fins que, bueno, una miqueta ens acabem d'organitzar internament i estem tots situats també a l'Ajuntament.
Abans comentava dins de la feina del Servei Local d'Ocupació amb aquestes visites personalitzades que l'alcalde també realitza, aquestes 20 visites durant l'any. Si haguessin de resumir què és el que demanen les empreses, què és el que traslladen les empreses a l'Ajuntament, directament a l'alcalde, la seva condició de regidor de promoció econòmica, què demanen les empreses?
Bueno, demanen des de millora de serveis. A vegades, una de les primeres demandes que hi havia fa temps era sobretot el tema de la fibra. Demanen, bueno, pregunten sobre, no, el sistema de residus, de rebuig, com funciona. També hi ha algunes demandes, sobretot d'assistència tècnica, a vegades, no? En el sentit, se necessiten fer tramitació, administrativa, o algun document d'activitat, a nivell d'arquitecte o d'enginyer. I també la seva preocupació moltes vegades és amb els perfils, no, dels treballadors, és entre diverses coses, vull dir.
Perquè no sé si és una imatge distorsionada, perquè a vegades s'ha transmès la idea, no només en les empreses, diguem-ne, d'Olèrdola, en el conjunt del país, doncs que hi ha alguns perfils professionals que no s'hi troben, alguna qualificació que està molt buscada, algunes qualificacions.
Sí, hi ha qualificacions que estan molt buscades. També aquí s'han de tenir en compte moltes coses. Vull dir, aquí sí que el que es troba a faltar, sobretot, és gent formada a nivell logístic. També falta, sobretot, mà d'obra per personal que treballi amb empreses d'alimentació, sobretot amb càrniques. Aquí al municipi tenim bastantes empreses d'això. Falta formació professional en la mecanització, per exemple, que això sí que Igualada ho té molt, molt, és una de les coses que té molt potents, i aquí ens falla una mica, i costa trobar segons quin perfil qualificat. És variable, però clar, ja segons quines feines, no? Treballar, per exemple, amb unes càrniques, estar treballant a 5 graus tot el dia, o a vegades estar amb temperatures negatives i estar 8 hores treballant, és una feina dura. No tothom ho suporta, els sous tampoc. Les empreses tenen uns sous que acompanyin potser amb aquestes condicions, i molta gent acaba deixant aquestes feines, no? Llavors, és un equilibri que encara s'ha de buscar, però que, són les principals demandes, no? Es necessita mà d'obra, també es necessita personal qualificat. Vull dir, és un equilibri tot plegat.
Volíem doncs fer aquest apunt al voltant d'aquest servei de local d'ocupació doncs que té aquesta feina d'acompanyament a les persones doncs que busquen feina al nostre municipi, però també de recepció de demandes, d'inquietuds de les mateixes empreses, del teixit empresarial. També, més enllà d'això, ara parlem en l'àmbit més d'urbanisme, si li sembla, de delimitació del terme municipal, perquè hi ha una, no sé si una demanda històrica o com un neguit històric d'una part de veïns que se senten d'Olèrdola, però administrativament pertanyen a Vilafranca. Ens referim al carrer Pere Pau. I ens consta doncs que alguna gestió darrerament s'ha fet des de l'Ajuntament d'Olèrdola en aquest sentit. En quin punt ens trobem, alcalde?
M'agradaria explicar-ho bé, perquè és un tema delicat i a vegades pot portar a
I que s'arrossega
confusió.
des de fa molts,
Sí,
molts
sí, sí.
anys.
I a més, en les cartes d'inici de tràmit de delimitació, hi va haver-hi veïns que van confondre el tràmit aquest de delimitació amb realment el fet de que l'Ajuntament d'Olèrdola negociés amb Vilafranca el fet de que el Pere Pau pertanyés al municipi, no?
Això encara no estem
això
en aquest
encara
escenari.
no estem en aquest punt. Jo sí que per això volia explicar-ho bé, intentaré separar les diferents parts que hi ha, perquè és important entendre-ho bé, no? Aquí, bueno, amb els veïns, i ja des de que vam començar hem tingut algunes reunions, sobretot també encapçalades per, bueno, per un parell de veïns, doncs, que estan liderant també tot el procés, en el qual també hi estan molt posats i que, bueno, doncs, també són el fil conductor, doncs, cap a, bueno, entre el barri, no, de Pere Pau i l'Ajuntament d'Olèrdola, i en tot cas, doncs, bueno, són veïns coneguts, vull dir que també fan la seva vida al municipi, encara que malauradament encara administrativament depenguin de Vilafranca, no? Ara fa uns mesos, ja fa un temps enrere, des de la direcció, bueno, des de Direcció General de la Generalitat, vale, més concretament, bueno, pues el departament que porta les delimitacions i tot a nivell municipal, estan fent l'actualització dels límits municipals entre municipis, o sigui, estan fent tota la delimitació de tots els municipis de tot Catalunya. Estan seguint totes les fites, vull dir, és una feina que tenien escritures de fa 100 anys, però clar, en 100 anys no s'ha fet res i es necessitava actualitzar tot això, no? Aquest primer pas es va, bueno, cada veí colindant amb el municipi, doncs, va rebre una carta en la qual se'l convidava a una reunió en la qual era per donar que s'havia donat per assabentat i que els límits coincidien de les seves finques amb els límits actuals. Vull dir, era intentar posar sobre ara uns nous mapes que estan treballant, doncs, les limitacions, no, d'aquests termes, i que les fites estiguessin en el seu lloc com estaven fa 100 anys.
Això és iniciativa de la Generalitat?
Això és una... Bueno, sí, és una iniciativa de la Generalitat, però amb la Generalitat ja havíem tingut converses i ja havíem demanat verbalment diverses vegades que aquesta delimitació es portés a terme. S'ha fet la delimitació també amb Castellet i la Gornal, amb Olivella, s'han anat fent diferents delimitacions al cap d'aquests anys. Llavors, una cosa és la delimitació de terme, en el qual el que tu fas és posar sobre el mapa, doncs, si la línia de fa 100 anys coincideix amb la línia actual de terme. Aquest document, bàsicament, doncs, un cop s'ha comprovat i s'ha actualitzat i es fan les petites variacions, vull dir, aquesta línia no pot variar molt, ha de ser coseta de petits detalls. Això és un expedient que es porta i s'ha d'aprovar per ple. Nosaltres, el que hem fet amb Vilafranca, el fet de tenir converses, i que era un tema, doncs, que ja portàvem arrossegant fa temps, i hem tingut diverses reunions, i, bueno, doncs, no hem arribat mai a cap acord d'inici de l'expedient. El que sí, aquí nosaltres vam deixar molt clar, perquè creiem que era el moment idoni per poder-ho fer, era, doncs, el fet d'en aquest acte de delimitació deixar molt clar quins són aquells punts, doncs, que han de patir una alteració de terme. En el document i en l'acte de delimitació, que esperem aprovar, doncs, properament en ple, es va deixar constant quins són els punts del municipi d'Olèrdola que limiten amb Vilafranca que estan, doncs, o han de patir una alteració de terme pel benefici d'uns o pel benefici d'uns altres. Però a nivell de gestió és important. Vull dir, hi tenim un exemple molt clar, en aquest cas, que és el Pere Pau. Llavors, ara, en aquest expedient de delimitació, en el qual, doncs, hem fet constar quins són aquells punts que estan per poder, són subjectes a alteració, farem un inici d'expedient d'alteració de terme. Aquest inici d'expedient d'alteració de terme també ha de passar per ple. Els dos ajuntaments hi han d'estar d'acord. L'Ajuntament de Vilafranca va estar d'acord en iniciar les negociacions, perquè així consta en les actes de delimitació, així que nosaltres el que farem és iniciar aquest expedient d'alteració per iniciar les negociacions amb Vilafranca per començar a treballar doncs, aquestes discrepàncies que hi ha de limitacions.
Per tant, tot molt, molt incondicional. Per tant, ara estem a les portes d'un acord senzillament per actualitzar els límits, no? Per saber la frontera on està, perquè sigui la fotografia exacta el que seria la realitat, no s'altera cap terme, i ara hi ha un procés que es pot iniciar de negociació amb l'Ajuntament de Vilafranca. Per tant, no hi ha res decidit i tot està obert.
Exacte, però aquest moment de negociació passa per l'aprovació de l'inici d'expedient d'alteració.
Que això sí que està a les portes.
I això que es farà quan s'aprovi per ple, es passi l'expedient, i llavors doncs, aquí, com a mediador, la Generalitat serà qui convoqui els dos ajuntaments perquè negociem les diferents alteracions que hi ha.
I com ho veu l'alcalde? Ens en sortirem?
Home, jo crec que sí, al final la insistència... Sí?
O se'n sortiran, en aquest cas, els veïns de Pere Pau, és una reivindicació històrica,
se
senten de Sant Pere Molanta.
Ells també estan reivindicant en Vilafranca i crec que també al final serà una força conjunta. Mm.
Estarem al cas, en qualsevol cas, insistim, amb aquesta prevenció i amb aquests condicionants, el que ja és a les portes d'un acord d'actualitzar la delimitació i l'inici d'un procés de negociació que veurem on ens porta. Si li sembla, doncs aprofitem aquest temps de conversa doncs, també per comentar el trasllat de el nou edifici consistorial, ho podem dir així, físicament està a la mateixa ubicació, externament és el mateix edifici, però internament hi ha hagut molts canvis. És un nou ajuntament, el nou edifici consistorial. I en més d'una ocasió, tant el regidor en Jordi Catassos com el mateix alcalde ha explicat doncs, que no es tracta només d'un canvi físic, sinó també d'organització. Es vol que les dues coses vagin acompanyades.
Exacte. Vull dir, les obres de l'Ajuntament no van començar només per únicament millorar la imatge, sinó també era per millorar l'organització. I bé, just en un moment en el qual l'administració està canviant molt, en el qual doncs, la llei d'administració electrònica fa canviar també doncs, la manera de funcionar interna, i això també repercuteix doncs, no només amb els treballadors, sinó de cara a la ciutadania. I el que s'ha volgut aquí és doncs, donar aquest millor servei, per això es fa també el canvi d'administració electrònica i també per això s'han fet les obres, no? Perquè al final tant els veïns quan vinguin a l'Ajuntament doncs, tinguin una millor atenció, els seus tràmits doncs, segueixin el curs i no se'n perdi cap i les coses doncs, siguin el més àgils possibles i també a nivell intern doncs, que l'organització doncs també tingui aquesta millor facilitat o agilitat, no?, a l'hora de treballar, a part de millora doncs, de l'espai, no?, perquè ha quedat un espai doncs, molt ample, amb molta llum, i això doncs, bueno, també a nosaltres, com a ànima, no és el mateix estar treballant en un lloc tancat on tens oscuritat, estar en un lloc, no?, on hi ha llum, on hi ha un ambient, doncs, de més agradable.
S'havia anunciat que hi haurien visites, portes obertes a la ciutadania, en principi s'han ajornat, s'havien anunciat doncs, per aquests dies, per aquesta setmana, dins del mes del gener, doncs la perspectiva és que es mantinguin, però més endavant.
Sí, estan previstes pel 13 i el 20, esperem que la situació de la pandèmia doncs, afluixi i que es puguin dur a terme aquestes jornades de portes obertes, on bueno, s'ensenyarà i s'explicarà una miqueta com ha anat tot.
13 i el 20 de febrer.
13 i 20, sí.
Encara estem dins del gener. Ens agradaria preguntar-li, també ho vam fer la setmana passada amb la regidora, en aquest cas que va conversar en aquest espai d'entrevistes, també l'alcalde, què n'espera aquest 2022?
Què esperem? Doncs una, jo crec que ens ajudarà a tots, és tornar a la normalitat amb la situació de la pandèmia. Ja crec que ja està arribant a punts on la gent doncs ja estàs una mica ofegat. Jo crec que tantes restriccions, tants canvis, a vegades no saps què has de fer, en quin moment ho has de fer, com ho has de fer, i tot això genera aquesta falta de normalitat, no? Genera a vegades que les coses s'atracen. És tot més enfarragós, no? Jo penso que sí que una de les coses que demanaria és començar ja, sobretot, a que es comenci a veure la llum de veritat, perquè portem 2 anys que Déu-n'hi-do, per l'altre, doncs, a nivell municipal, doncs, que tot allò que teníem planificat tiri endavant com està sortint fins ara, encara que amb aquelles dificultats. I a vegades hi ha coses que s'atracen, és normal, però bueno, que tot vagi tirant endavant. I bueno, a nivell personal demano salut en aquests moments. No, salut i sobretot, doncs, tenir energia per poder, doncs, tirar l'any endavant, per poder, bueno, al final, a nivell personal i a nivell professional, doncs, poder seguir creixent.
Doncs deixem amb aquest missatge, alcalde Luca Ramírez. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Fins la propera i que vagi molt bé.
A tu, Raimon, merci.
Nosaltres ja hi tornem demà en l'edició del dijous de l'Olet de l'Actualitat. Fins la propera.